30 persones moren cada dia, 30, intentant arribar a les costes espanyoles. Bon dia, són les dues. O el que és el mateix, 10.500 persones han perdut la vida al mar Mediterrani aquest últim any. Xifra rècord que no paren de créixer, segons indica un informe de l'ONG Caminando Fronteras, que parla d'un increment del 58% respecte a l'any passat. La ruta atlàntica fins a les Illes Canàries és la més letal a escala mundial i la majoria d'aquestes persones fugen de manera desesperada de la pobresa, també del canvi climàtic i, sobretot, de les guerres. Parlarem també de Síria. Allà la nova autoritat ha posat en marxa una operació contra soldats fidels a Bashar al-Assad a l'oest del país. Ahir ja van morir 14 persones en els enfrontaments entre soldats islamistes i milicians de l'antic règim. Recordarem també que un 26 de desembre de fa 20 anys un tsunami arrasava les costes d'una quinzena de països com Indonèsia, Sri Lanka, l'Índia o Tailàndia. Avui estan recordant les seves víctimes, més de 2.226, més de 226.000, volíem dir. Ho fan fent sonar les alarmes, resant a les mesquites per recordar-los també. Els cossos de molts desapareguts no s'han recuperat mai, com els dels familiars d'aquesta supervivent.
Soc una supervivent del tsunami. Vaig perdre la meva mare a Melabu, però la fossa comuna d'allà és força lluny de la ciutat. No sabem si la meva mare, el meu germà i la meva germana estan allà enterrades.
Aquí a casa nostra, avui al vespre, sentirem el missatge de Nadal del president de la Generalitat. A diferència dels últims anys, quedaran enrere els missatges sobre el dret a decidir que han marcat les intervencions dels seus antecessors. En farem un repàs. I avui, a moltes cases, és dia de canelons. Anirem a Tarragona per saber com van aquestes vendes de darrera hora i comprovarem si alguns despistats que no els tenien encarregats n'han aconseguit trobar. També saltarem a una altra tradició d'avui al vespre. Al Palau de la Música s'hi farà el tradicional concert de Nadal. Aquest any ens proposen un viatge musical per descobrir diferents maneres de celebrar-lo, el Nadal. No hi faltaran, evidentment, els clàssics, com aquest Dimoni Squad. També les cartelleres dels teatres s'omplen de propostes per regalar i per autorregalar-nos. Us n'explicarem algunes. I en esports, Marc Andrés, molt bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora juga el Manchester City en una nova jornada d'aquest Boxing Day a Anglaterra.
Juga i guanya. Bernardo Silva, minut 14 de partit, ha fet el gol que de moment dona la victòria als Citizens. Un Manchester City 1, Everton 0. A un Manchester City que necessita la victòria després de guanyar només un partit dels últims 11. De part d'aquest Boxing Day, 8 partits avui, una jornada que tancarà a les 9 del vespre amb el partit del líder, el Liverpool, que rep a casa el Leicester.
I ara un cop d'ull a les carreteres. Mireia Sala, molt bon dia.
Bon dia. Encara hi ha algun problema. Hi ha retencions encara per un accident a la P7 a la Roca en els dos sentits. Les dues rondes de Barcelona també van encara molt carregades i retencions també a la C58 per entrar a Barcelona i a la C32 a Alella i la B20 a Santa Coloma de Gramenet.
A la tienda bitxí.com et portem aigua, sucs i tots els productes. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs del trànsit saltem al temps. Gemma Puig, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens espera per aquestes properes hores, per aquest Sant Esteve i el que ve?
Doncs mira, de moment tenim amb temps, amb núvols força gruixuts cap a la costa, entre la costa, prelitoral, central, també cap al Camp de Tarragona, cap a Ponent, però en canvi un temps ben diferent al que tenim cap al Pirineu, Prepirineu, on fa un bon sol. Pel que fa a les temperatures, han quedat un pèl més baixes, els valors més alts se situen cap als 18 graus a Torroja de Priorat, 17 a Vinyols i els Arcs, o 17 a Amposta, i de cara als propers dies, doncs, mantenim l'anticicló, i això farà que de cara a demà tinguem pocs canvis. Més estones de sol cap a l'interior, amb algunes boires matinals, això sí, cap a sectors de la Catalunya central, de Ponent. A la tarda s'anirien aixecant i, per tant, demà la temperatura al migdia es recuperarà una mica.
Fins ara. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs passen 5 minuts de les dues. Comencem. Rècord de migrants morts aquest 2024 mentre intentaven arribar per mar a l'estat espanyol, segons Caminando Fronteras. Aquest col·lectiu de defensa dels drets humans ha comptabilitzat 10.500 víctimes, prop de 30 al dia, que és la xifra més alta des que van començar aquest recompte l'any 2016. Jordi Canal.
Sí, el 93% de les víctimes s'ha produït a la ruta cap a les Canàries, cosa que la converteix en la més letal del món, segons l'entitat. Tot i que és llarga i perillosa, és la més utilitzada per l'augment de control al Mediterrani i per la fugida desesperada de migrants subsaharians de la pobresa, els conflictes i ara també el canvi climàtic. Sentim Melena Maleno, especialista en migracions de Caminando Fronteras.
Las rutas migratorias cada vez son más peligrosas, ¿no? Se empuja a la gente hacia zonas más terribles y luego los perfiles de las personas que están saliendo de los territorios son personas expulsadas, muchas de ellas por el cambio climático. Eso lo estamos viendo claramente en la gente que está saliendo desde Mauritania, de la zona del Sahel, en zonas donde ya no se puede cultivar, donde el extractivismo y el cambio climático está haciendo estragos.
Malena denuncia que moltes d'aquestes víctimes es podrien evitar perquè hi ha casos en què els governs han omès el deure de socors. Demana que es reforcin els rescats i es garanteixi també justícia pels morts i les famílies.
Tenemos que hablar de esas víctimas y de las familias que están detrás de esas víctimas. Muchas de esas familias son catalanas, viven en Cataluña y están buscando a sus desaparecidas y sufriendo unos duelos sin cuerpos y poder enterrar con dignidad que está marcando también, ¿no?, la vida de las comunidades en Cataluña.
La publicació de l'informe coincideix amb el rescat i l'arribada de nombroses embarcacions a les Illes Canàries. Entre ell i avui se n'han comptabilitzat 9, amb més de 400 persones a bord.
Ara anem cap a Síria. Allà les noves autoritats han llançat una operació contra soldats lleials a Bashar al-Assad a l'oest del país, amb 3 morts, segons una ONG, l'endemà. Tot plegat dels enfrontaments mortals i les manifestacions de la minoria alauita. Quim Olivares, bon dia.
Bon dia. L'operació té lloc a la província costanera de Tartus, a la costa mediterrània, bastió de la minoria alauita, d'on prové el president derrocat el 8 de desembre per una coalició de rebels liderada per el grup islamista radical HTS. L'Observatori Sirià dels Drets Humans assegura que hi ha hagut 3 morts entre els combatents lleials a l'antic règim. Ahir, els milers de sirians alauites es van manifestar a l'oest del país, on aquesta branca xiita està molt consolidada, després de l'emissió d'un vídeo que mostrava un suposat atac a un dels seus santuaris. Són les primeres protestes dels alauites des del derrocament de l'Assad. A més, els enfrontaments entre homes armats i forces de seguretat que intentaven detenir un funcionari del govern destituït a Tartus van causar 17 morts. Fins ara, les noves autoritats s'han compromès a respectar els drets de les minories.
Doncs la majoria dels 20.000 sirians que viuen als Alts del Golan assumeixen que seguiran sota el control d'Israel, que ocupa la zona des de fa més de 50 anys. Els més optimistes, però, s'aferren al canvi de règim a Damasc per mantenir l'esperança de tornar a formar part de Síria. Maktam Shams, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Des de la finestra del menjador de casa, el Taysir veu la tanca que el separa del seu país. Quan va néixer, la ciutat de Majdal Shams i tota la zona dels Alts del Golan eren sirians, però des del 1967 viu sota control israelià. Amb la caiguda de l'Assad, el Taysir confia que s'obri un nou escenari entre Síria i Israel.
We hope that the new...
Esperem que el nou règim sirià treballi per establir la pau en aquesta zona. Això ha d'implicar que els ciutadans rebin justícia i que els Alts del Golan siguin retornats a Síria.
L'esperança és l'últim que es perd, admet el Taysir, que amb els seus propis ulls va veure com l'exèrcit israelià entrava a la zona desmilitaritzada que els separa de Síria i avançava a posicions sense cap mena de resistència. L'activista local Wahib Ayub creu que Netanyahu busca enfortir la seva posició de cara a una futura negociació amb el nou règim sirià.
Les negociacions se centraran en el territori que Israel ha ocupat aquests últims dies, però de la part dels Alts del Golan ocupada des del 1967, ni parlar-ne.
Per si hi havia algun dubte sobre què vol fer Israel amb els Alts del Golan, el Parlament israelià va aprovar per unanimitat un paquet d'ajudes per desenvolupar demogràficament la zona, amb ciutadans jueus, és clar.
I almenys 21 palestins han mort i 30 més han quedat ferits aquest matí en diversos bombardejos israelians a la franja de Gaza. 5 d'aquestes víctimes són periodistes, segons les autoritats locals.
La cadena de televisió Al Quds Today, afiliada a la Jihad Islàmica, denuncia que un míssil disparat per un avió israelià ha colpejat directament una furgoneta que duia el distintiu de premsa i que era davant d'un hospital del campament de Nuseirat. Sentim un dels familiars en els funerals dels reporters.
Quina culpa en tenien aquests periodistes? Els han mort perquè explicaven les notícies, només perquè registren els vostres crims. Per què els ataqueu? Déu n'és testimoni. Ayman estava esperant que nasqués el seu primer fill. La seva dona estava parint, encara no l'havia tingut. Ell esperava veure el seu primer fill, però no ho va aconseguir. El van matar abans.
I avui també parlem d'aquests supervivents de familiars que han homenatjat les víctimes del tsunami d'avui fa 20 anys a l'oceà Índic. Són ciutadans d'Indonèsia, l'Índia, Tailàndia, Sri Lanka i 8 països més que s'han aplegat per recordar les més de 226.400 persones que van morir en un dels pitjors i més mortífers desastres naturals de la història, que va arrasar bona part de les costes de l'oceà Índic. 20 anys després, molts familiars no han superat aquestes pèrdues. L'indret més afectat va ser Indonèsia, on van morir 167.000 persones. Allà han fet sonar alarmes, han resat les mesquites per recordar les víctimes i es dona el cas que els cossos de molts desapareguts no els han recuperat mai. Sentim una familiar d'aquests supervivents.
Soc una supervivent del tsunami. Vaig perdre la meva mare, meu labó, però la fossa comuna d'allà és força lluny de la ciutat. No sabem si la meva mare, el meu germà i la meva germana estaran allà enterrades. Però crec que siguin on siguin els seus cossos, les meves pregàries els arribaran.
En un altre punt, a Tailàndia, on van morir més de 8.000 persones, també s'hi han fet diversos homenatges. Urai Sirisuk, de 62 anys, va perdre la seva filla de 4 anys en una platja de la costa oest del país.
Sento que les onades es van emportar la meva filla. Em vaig enfadar molt amb el mar. Ara no m'hi puc acostar. No he pogut tornar a trepitjar la sorra de la platja. No m'hi acostaré si no és imprescindible. El mar em va prendre la meva filla.
Doncs bé, com dèiem, aquest tsunami el que va fer va ser canviar radicalment la manera com ens preparem davant d'aquests fenòmens i com es dona resposta a les emergències. Ens ho explica la Montse Poblet.
El 2004, pràcticament cap país tenia sistemes d'alerta primerenca per tsunamis i ningú no va avisar la població que després del terratrèmol de 9 graus al mig del mar arribarien onades de fins a 50 metres que es movien a més de 800 km per hora, arrasant tot el que trobaven. Avui continuem sense poder evitar els tsunamis, però els sistemes d'alerta s'han estès fins i tot a països com el nostre, on la possibilitat d'un fenomen d'aquest tipus és escassa. Sergi Delgado, subdirector general de Programes en Protecció Civil, ens explica com funciona.
Sabríem amb una hora estimada i una zona estimada d'impacte, per tant, doncs, i una dimensió de l'impacte, podríem llançar aquesta alerta amb les instruccions precises.
De l'operació humanitària desencadenada per socórrer els milions de damnificats, també se'n van extreure lliçons. L'infermer Toni Albiach, que va estar bandatxer amb l'equip dels bombers de la Generalitat, ens explica què van canviar arran d'aquella experiència.
No s'ha de començar a fer com vam fer nosaltres. Ens farà falta tendes de campanya, anem a buscar tendes de campanya. Ara tot això, hi ha uns contingents preparats. Això ens fa guanyar ben bé 48 hores, que són primordials. Ja va haver una curva de gent que es va morir les primeres hores per falta d'assistència brutal.
Del tsunami del 2004 també se'n deriven canvis en les pràctiques forenses. Com que entre les víctimes hi havia molta gent de nacionalitats diverses i forenses de molts llocs treballant per identificar-los, van haver d'implantar un control de qualitat per garantir que tots els processos s'havien fet bé, una pràctica que ara s'aplica a totes les emergències.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara un raspall de dents elèctric Oral-B Brown IO 9S per 199 euros. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. A la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per Antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals. La banda sonora per cantar ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda a la botiga 3CAT i a Apple Music.
Catalunya Ràdio. Per un 2025 ple d'entusiasme.
Paga torró.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre a les 9 el seu primer missatge institucional a motiu de les festes de Nadal, un missatge que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio, també a Catalunya Informació, i que tot sembla indicar que serà molt diferent dels últims anys. Raül Flores, bon dia.
Sí, després d'una dècada marcada pel procés, també pel dret a decidir, una qüestió que ja tenia pes al missatge d'ara fa 10 anys amb Artur Mas a la presidència de la Generalitat després de la consulta del 9N.
Per primer cop en 3 segles... els catalans que ho varen voler varen poder votar a favor del futur polític del país, fins i tot de la llibertat política de Catalunya.
I que marcava l'any previ a l'1 d'octubre amb Carles Puigdemont a la presidència.
L'any que ve serà, doncs, clau per al futur d'aquest país, perquè els catalans i les catalanes decidirem lliurement el nostre futur en un referèndum legal i vinculant.
També el president Quim Torra en anys marcats pels processos judicials oberts contra l'independentisme.
El seu exili i la seva presó són el nostre exili i la nostra presó. La seva llibertat serà la nostra llibertat.
I seguia també en Pere Aragonès al Palau de la Generalitat.
El 2023 ha de ser l'any de donar forma a la proposta catalana d'acord de claredat.
I en els discursos de Nadal de l'última dècada, el procés també ha compartit protagonisme amb la crisi, el finançament, l'estat del català i les guerres a Ucraïna i a Gaza.
I us ho dèiem en portada, avui dia de Sant Esteve a moltes taules hi servirà el plat més tradicional, els canelons. Encara se n'elaboren a moltes llars, però d'altres aposten per encarregar-los. Hem seguit el vaivé de clientela d'un establiment de menjar per emportar de Tarragona, on avui a última hora encara rebien comandes. Clara Chavarría Domingo.
Aquest matí en un establiment de menjar per emportar de Tarragona esperaven que els clients vinguessin a recollir les seves comandes. Gerard Martínez, xef i propietari de la botiga Ben Dinat i la seva plantilla, han elaborat fins a 300 canelons per respondre a les comandes fetes fins al 17 de desembre. Martínez explica que ha incrementat el nombre de clients a totes les franges d'edat.
Cada vegada la gent vol gastar menys temps per cuinar i volen buscar un menjar bo i que els estiguin tot preparat i tal per poder gaudir més, pues, entre ells. Clients tenim realment de tot tipus, des de gent jove que comparteix pis, dones molt grans que ja han cuinat tota la vida i estan cansades de cuinar i diu, ara vull que m'ho cuinin a mi.
En aquest establiment s'hi preparen els clàssics canelons de rostit, però també de llamàntol, les espinacs o bolets i també n'elaboren per a persones amb celiaquia. Alguns clients fa anys que n'encarreguen i per d'altres és la primera vegada.
Ja fa uns quants anys que ho fem així, perquè són uns quants de família i no hi ha massa temps per preparar-lo.
A casa vam pensar que per evitar tot el tema de tirar-nos a la cuina aquests dies de festa, doncs és molt més senzill i molt més pràctic.
Al llarg del matí s'han rebut trucades de persones que infructuosament volien encarregar canelons i d'altres han vingut fins aquí sense èxit.
10 minuts i arribarem a 2:45. Un viatge musical arreu del món per descobrir diferents maneres de celebrar el Nadal. Aquesta és la proposta d'aquest any del tradicional concert de Sant Esteve al Palau de Música de Barcelona. Una expedició, però, que, evidentment, també reivindicarà les tradicions catalanes. Ens ho explica la Valèria Obareda.
És un dels concerts més emblemàtics de l'any i una de les tradicions nadalenques més antigues d'Europa, que reunirà sobre l'escenari els 350 integrants de les formacions corals de l'Orfeó Català. El director musical del concert, Pablo Larraz, destaca els grups convidats aquest any.
L'Eneagon Ensemble és un quintet de vent fusta, molt reconegut i molta qualitat, i acompanyaran diverses de les cançons. I, per últim, els grups convidats, que a vegades convidem persones d'altres àmbits, seran els Metropolitan Union, aquest grup de Barbershop.
I el director escènic, Adrià Obert, ens fa de guia d'aquest viatge musical.
Comencem per la cultura anglosaxona. Interpretarem una Nadala anglesa, però inspirada en Noruega, a través de Lola Jailo. Passarem per Anglaterra, amb el John Rutter. Després, als Estats Units, perquè interpretarem aquest tema de Barbershop. El Villancico Tropical és una mica de Centroamèrica, no? Per Uruguai, amb el candombe. Després, passem ja cap al Marroc.
El concert es retransmetrà en directe per TV3 i el presentarà l'actriu Paula Amàlia.
I aquestes festes de Nadal, la cartellera teatral també està plena de propostes per regalar, per omplir platees, per autorregalar-nos també. Aquests són alguns títols per aquestes festes. Marta Vives.
Per Nadal hi ha imprescindibles i un d'ells és el Circ d'Hivern de l'Ateneu Nou Barris, enguany amb Rara Avis, un espectacle de circ aeri per tots els públics que celebra la singularitat i la comunitat, com ha explicat la directora Natàlia Barraza.
És un espectacle interdisciplinar, on combinem tècniques de circ, tenim 5 acròbates aèries i també hi ha molta presència de dansa, d'audiovisuals.
David Trueba s'estrena com a autor i director teatral amb Los Guapos, a la Beckett, una peça que parla dels records, la meritocràcia i les decisions vitals que es prenen al llarg de la vida.
I vivim un moment de molta rancúnia, un moment de molts conflictes d'interpretacions de la vida, ideològiques, però també socials. I el que és interessant és d'estudiar una miqueta el destí de les persones o la trajectòria de les persones per comprendre per què han arribat a pensar com persa.
Si us agraden els jocs de paraules i els clàssics revisitats, aleshores no us podeu perdre el Teatre Lliure Reiterat, Reiterat, de Jordi Oriol, amb direcció de Nau Albet i amb una Lua Amat interpretant Cordèlia moderna, que parla en vers. I acabar l'any amb un musical de gran format i en català és un bon auguri.
Em va dit, em marmotesc, que ha vist la seva ombra, 6 setmanes més d'hivern.
El Teatre Coliseum ha estrenat el Dia de la Marmota, el nou musical en català dirigit per Enric Cambrai i Manu Guix, un espectacle de gran format que compta amb 6 músics en directe i 16 intèrprets damunt l'escenari.
De Pansadoni us parla en Phil Connors.
I demà obre portes al Festival de la Infància, al recinte de Montjuïc de Barcelona. És un clàssic de Nadal, també, que s'allargarà fins al 31 de desembre. Més de 20.000 metres quadrats, on els infants de 0 a 12 anys podran fer fins a una 60ena d'activitats lúdiques, esportives, culturals, creatives i moltes coses més. S'hi pot fer, per exemple, un circuit d'escalèstric o d'aventura, construir una ciutat, maquillar-se, cantar, ballar. És a dir, múltiples opcions per tota la canalla. En aquesta edició hi ha algunes novetats, ens les explica la presidenta del Saló, Núria Basi.
Estrenem l'espai Joguineria Solidària, que posarà a disposició dels assistents joguines que, després del tancament del certamen, seran donades a infants en situació de vulnerabilitat. Una altra novetat serà les 24 hores de Montmeló, una emocionant competició de cotxes teledirigits en una recreació a escala del circuit de Barcelona-Catalunya.
I també hi ha un nou espai de gastronomia on es faran tallers de cuina saludable per als més petits. Doncs el que ens queda fins a 2:45 ho dedicarem als esports. Marc Andrés, molt bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora tenim descans del primer partit de la tradicional jornada del Boxing Day, sembla?
Sí, i de fet tenim el descans aquest Manchester City 1, Everton 1. Per tant, els de Pep Guardiola estan empatant en aquest primer partit, com deies, de la jornada del Boxing Day. Bernardo Silva ha avançat els de Manchester al minut 14 de partida, per tant, el duel ha començat bé pels de Guardiola, però Ndiaye ha empatat per l'Everton en la primera vegada que els visitants han trepitjat l'àrea rival. O amb aquest resultat, els de Guardiola ampliarien una mala ratxa que ja fa temps que dura, i és que si els de Manchester no guanyen aquest partit, sumarien només una victòria en els seus últims 12 partits oficials. El City Everton està obrint una jornada que comptarà amb un total de 8 partits. A partir de les 4 de la tarda se'n disputen 5 més: Bournemouth, Crystal Palace, Chelsea, Fulham, Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest, Tottenham i Southampton, West Ham. A 7:15 es jugarà el Wolves, Manchester United, i a les 9 del vespre tancarà el Sant Esteve, el líder de la competició, el Liverpool, que rebrà el Leicester al seu estadi, a Anfield. Un Liverpool que, recordem, suma 4 punts més que el Chelsea, que és segon, mentre que té el City a 12 punts en setena posició. En clau Barça, avui el futbolista Pedri ha rebut la distinció de fill il·lustre de Tenerife que otorga el Cabildo Insular. El migcampista blaugrana s'ha mostrat molt agraït a la cerimònia d'entrega, remarcant-ho com una cosa única, igual que jugar a l'Eliodoro Rodríguez López, l'estadi del Tenerife, amb la selecció. Un Pedri que ha afirmat que allà on va sempre recorda les seves illes. Tot i el protagonisme de Pedri, el club blaugrana està molt més pendents de la inscripció de Dani Olmo. Demà divendres, el jutge ha d'emetre una resolució sobre la cautelar sol·licitada pel Barça i així decidir si el club pot mantenir inscrit Olmo a la Lliga o, per contra, no ho pot fer i el jugador queda sense fitxa. Un cas que, en l'escenari més extrem, podria suposar la sortida lliure del terrassenc del Barça, que, a més, li hauria de pagar una indemnització. Per aquest motiu, el club blaugrana està interessat en el traspàs de Nico González, ara mateix jugador del Porto, però d'aquí el Barça encara en manté un 40% dels drets. Per això, el club ha demanat al seu representant, Jorge Méndez, que busqui un club interessat i faciliti la sortida. I, per tancar el bloc de futbol, hem de dir que aquest migdia s'ha celebrat la primera junta directiva de la Federació Espanyola amb Rafael Louzán al capdavant. Louzán va ser escollit nou president federatiu ara fa 10 dies. En bàsquet, avui comença una nova jornada d'Eurolliga, la 18a, amb la visita del Real Madrid a la pista de l'Alba de Berlín a partir de les 7 de la tarda. Avui també es juga el Mònaco Efes, el Maccabi Zalgiris i el Milà Olympiacos. Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Estrella Roja al Palau. A partir de 9:15 del vespre, un conjunt blaugrana que avui s'ha exercitat, ha fet l'entrenament previ, i ho ha fet en presència de Chiemise Metu i també de Raúl Neto, mentre encara en la recta final de les seves respectives recuperacions. De fet, Joan Peñarroya no els ha descartat per entrar a la convocatòria de demà.
Bueno, estem contents perquè ja formen part del grup, ja avui tots dos han completat tot l'entrenament i pues, bueno, és un motiu, evidentment, bo per l'equip, pues, que ja aquests dos jugadors estiguin amb dinàmica normal i demà pues, decidirem aviam si ja entren en convocatòria o no.
Com dèiem, avui comença una nova jornada, la segona volta comença avui d'Eurolliga i el Barça que l'obrirà en desena posició amb un balanç de 9 victòries i 8 derrotes. Demà també s'inicia la 13a jornada a l'ACB i ho farà amb un duel català. A les 7, a Badalona, la penya s'enfrontarà al Jaiopos Lleida. En parla Oriol Paulí, jugador dels lleidatans.
Moltes ganes, després de guanyar l'últim partit aquí a casa ens ha donat això pues, empenta i força per afrontar aquests dos partits, sobretot el primer a Badalona. Sabem que vindrà molta gent a recolzar-nos i estem segurs que farem un gran partit i per què no, pues, a per la victòria.
Mentrestant, a l'NBA s'han disputat fins a 5 partits a la tradicional jornada de Nadal. Una jornada que va començar ahir a la tarda amb la victòria dels Knicks de Nova York per 117-114 contra els Spurs de San Antonio. I després, triomf de Minnesota a la pista de Dallas per 105-99 en un duel que va deixar la lesió a la cama esquerra de Luka Doncic. Els 3 partits restants, tots acabats ja de matinada, Boston Celtics 114, Philadelphia 76ers 118, Golden State Warriors 113, Los Angeles Lakers 115 i Phoenix Suns 110, Denver Nuggets 100. Aquesta propera matinada, per cert, també hi haurà jornada NBA. I destaquem el partit dels Brooklyn Nets del badaloní Jordi Fernández, que rebran a casa els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. El partit començarà a les 2:00 catalana. I acabarem el bloc esportiu parlant de Dakar, perquè està tot a punt per al debut del prometedor pilot de la Garriga, Edgar Canet, de només 19 anys. Canet tenia clar des de petit que volia dedicar-se professionalment al motor i ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio.
Durant tota la vida he seguit el Dakar al màxim des de casa. He seguit molt els pilots d'aquí, doncs Marc Coma, Nani Roma, sempre... En Nani sempre m'ha estat ajudant i aquest 2024, un cop que vaig complir els 18 anys, em vaig treure el carnet de moto i el primer que vaig decidir va ser dir a la meva família que volia anar a córrer una carrera a Àfrica.
Ara Canet competirà a la categoria Rally 2 amb KTM. El Dakar començarà el 3 de gener a l'Aràbia Saudita.